Des de l'emissora municipal de l'Espluga de Francolí us desitgem molt bon dia. Passen 5 minuts de les 11 del matí i donem inici a Passeig Musical. Passeig Musical és un programa on el protagonista és el convidat. Farem un recorregut per les seves vivències i records i escoltarem la música per ell triada. Avui passejarem amb Anton Martí Civit. Anton, molt bon dia.
Bon dia.
Moltes gràcies per acceptar la nostra invitació i molt benvingut aquí a l'Espluga FM Ràdio.
Moltes gràcies.
El doctor Anton Martí Civit és un reconegut neurocirurgià que va marxar als Estats Units fa prop de 50 anys.
Jo vaig ser un dels hospitals del Montsenay, del Montsenay, sembla que són 6 o 7 hospitals. Un dels hospitals és on vaig ser la major part del temps, encara que ens pagaven, o sigui, la nòmina ens pagava l'Estat, per exemple, jo vaig ser un empleat federal, de l'Estat federal, però la part professional venia de la Universitat de Montsenay, i després es va convertir en una universitat i una escola de medicina. O sigui, la part professional d'aquests hospitals el porta al Montsenay, i la part de pagar les nòmines, llavors, segons si és un hospital municipal, les paga l'Ajuntament. El meu hospital és un hospital de veterans, que és un hospital federal, doncs jo tenia el sou i la jubilació del govern federal, diguéssim. No?
Sí.
Però després hi ha molta gent que queden entre ni aquí ni allà, i hi ha problemes quan canvies de empleu,
sí.
Quedes sense cobertura, diguéssim. I doncs hi havia per 30 o 40 milions de habitants que no tenien cobertura. I llavors aquella gent hi ha una llei que diu que se'ls ha d'atendre, van a la sala d'urgències, però no hi ha seguiment, no hi ha prevenció, i és caríssim, i ho paguem tots els que paguem impostos. Yeah. Doncs el que la idea que de l'Obama, que això ja fa 70 anys que ho volien fer, però els republicans no volien que es faci, va ser doncs de que expandir la cobertura amb molts milions d'això, amb ajudes del govern, la cobertura, encara que fos per assegurances privades, el govern ajudava, diguéssim.
Ja.
La gent que no podien arribar a les tarifes que... A les
hi havia aportacions del govern per aquests casos.
Per la gent que no podien. I doncs aleshores hi havia uns 20 o 25 milions de 20 o 25 milions de persones es van acollir amb això i tenen aquesta assegurança. I els republicans doncs ho volien prendre, i això no ho aconseguiran mai, perquè és un servei social molt, molt necessari. Mm. I doncs quan l'han adquirit és molt difícil de prendre'ls-hi, no?
Clar.
No, jo parlo de prendre'ls-hi.
És un dret
adquirit. És un dret.
No, sí.
No és una cosa... I és ara la gent, tothom ja està més inclinada a veure això com un dret, no una... No una cosa que es compra, que es ven o així, saps?
Sí.
Que has de pagar. I doncs, ara per això no ho van poder treure i ja no el trauran. No? O sigui, aquesta part no...
Clar, aquests dos tipus polítics, no? No? Uns, els... Ja em confongo una miqueta, els republicans són...
Els de la dreta.
Els de la dreta, els de la dreta, que aquests no ho volen.
No ho volen, sí.
I els altres sí, però com que hi ha aquestes alternances, sí. doncs...
És molt complicat.
No es consolida.
I a més, dintre del sistema hi ha el que es diu Big Pharma, vol dir les grans companyies farmacèutiques, els grans centres hospitalaris que són de negoci. Hi ha centres que no paguen, que diuen que no són de negoci, i altres que són estrictament de negoci. Mm. I Big Pharma, que és els hospitals, i les assegurances, les companyies d'assegurança. El que va fer l'Obama és que, en comptes de tirar tot el sistema dalt a baix, diguéssim, va mirar d'acoplar el sistema que hi havia i millorar-lo perquè no hi hagués tant de trasbals, diguéssim. I el que passarà, segurament, al cap al final, és el que dirà, això que tenen els que tenen més de 65 anys, se'n diu Medicare, vol dir cuidat mèdic, això és traduït, i doncs ara el que proposaran, i es van proposant de cada cop més, és el que se'n diu Medicare for all, vol dir cuidat mèdic per tothom. Això és bàsic. El mateix que teniu aquí, allà potser ho aconseguiran...
Independentment de l'edat.
Independentment de l'edat. I de més, naturalment, com aquí, podran tindre... no esborrar tot el sistema, però tothom hi cabrà, d'alguna manera o altra, que no pugui pagar, encara que no pugui pagar, igual. És a dir, hi cabrà igual. I això, doncs, naturalment hi ha el que cobreix aquest tipus d'assegurança no és tot, no has parlat el nas, he posat unes mamelles més grosses o així.
Yeah.
O sigui, és més limitat, diguem, però naturalment hi ha igual que aquí, hi ha companyies d'assegurança privades que doncs cobreixen
que aquestes coses que no són prioritàries, doncs, de cirurgia, d'aquesta mena, doncs...
O bé, doncs, si tens prou diners, ho pagues de la teva butxaca, diguem, per fer el que vulguis, diguem, en aquest sentit, doncs. Però és molt complicat perquè hi ha molts interessos que no volen que canvi la cosa i doncs, però cada vegada més doncs, arribarem al que els països civilitzats tenen, diguéssim, no? No? És la veritat. En aquest sentit, és un país no és civilitzat del tot. No és al nivell que hauria de ser Europa o el Canadà, per exemple, no?
Bueno, tots els països tenen
el sistema
ranquegen amb alguna cosa
el sistema, o sigui, si vols una operació molt especial i coses molt especials, ja hi és, però no es pot tindre tothom, diguéssim, no? Venen molta gent de fora d'altres països a fer l'operació especial, el tractament especial, però la gent d'allí doncs, no, com a cosa normal i corrent no poden pagar, diguéssim, no? Així és que bé, sí.
Tornem a fer una altra cortineta musical,
d'acord.
Rise up singing. wings and you'll take to the sky. But till that morning, there's nothing can harm you. Standing by.
Summertime.
It didn't have no senses.
And the living is easy.
Oh, pretty Susie.
Estem escoltant a Ella Fitzgerald i Louis Armstrong interpretant aquesta peça Summertime de l'òpera Porgy and Bess de George Gershwin. Seguim parlant amb el doctor Anton Martí Civit. Tornem-hi. Clar, per qüestió professional, com a metge cirurgià, doncs, ha disseccionat moltes parts del cos, no?
Sí.
I sobretot potser del cap, no, que deu ser la seva especialitat. Escolti, l'ànima humana, on viu? On està ubicada?
Ara comencem la filosofia d'això. No, sí, tota la dissecció que vulguis no la trobaràs enlloc, o sigui que no és qüestió d'això.
No és visible.
No, vam trobar, jo penso, l'anatomia que fem, són els dos primers anys, allí, en aquell temps, els dos primers anys de la carrera es fan anatomia de cadàvers, diguéssim, no? I llavors fas el d'això, aquests múscules, i això i l'altre. El cervell és molt especial. El cervell no es veu res, com que dius, no, perquè el que treballa el cervell és a un nivell que podríem dir de la molècula meiòlegi. Biologia molecular, o sigui, a nivell de les molècules, dels àtoms i dels, encara més avall d'això, o sigui, a molt, 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 a un nivell que no es veu ni amb el microscopi, com aquell que vi, no? El microscopi es veuen imatges i amb els tacs i d'això es veuen coses, però no es veu com funciona. I encara que existeix allí al damunt mateix, no es veu com funciona. O sigui, sí. Es pot, algunes de les operacions que vaig participar, que jo no ho vaig fer, això, per exemple, en persones amb epilèpsia, doncs s'obre el cervell, o sigui, s'obre el cap i el cervell hi poses en certs llocs, si estimules, doncs pots fer moure la mà, pots fer-li parlar al malalt, o pots preguntar quina sensació té i això. Però el que va del que fas a el que surt no es veu. Sí. Això és part de les ciències neurològiques, que ara estan molt avançades. O sigui, s'ha de veure l'estructura més senzilla, més íntima de com funciona el cervell, i a més inclús a nivell químic i neuroquímic, no? O sigui, això s'estudia avui molt bé, per explicar una mica més clar. Nosaltres, el neurocirurgià que té aquesta fama d'això, som els paletes, els lampistes, els electricistes, els fusters i ferrers del centre nerviós central i perifèric. El que funciona no està a nivell d'això, no? O sigui, nosaltres, entens? Molts dels paletes, doncs, quan fan servir el ciment i això, no saben la química del que passa allí, no? Saben el que passarà, però no ho estudien, les molècules i els àtoms i això. Doncs estem en aquest mateix nivell des del punt de vista de neurocirurgia. Per això a mi, després d'acabar de neurocirurgia, sempre m'ha interessat. El que m'interessa són les ciències neurològiques, o sigui, el com funciona per dintre. Tenim, no sé si són 100.000 milions de neurones, o sigui, de cèl·lules dintre, i hi ha trillons, milions de connexions. I doncs que van cap aquí, van cap allà, i llavors comença a estudiar, no? Però com més s'estudia, més sabem el que no sabem, saps?
Sí. Una pregunta. Si recolem molt...
Això de l'ànima. Això és el problema de consciousness, que se'n diu, de la consciència. I doncs, segurament que és, no hi ha un lloc precís que es diu que hi ha l'ànima. El ser conscient d'un mateix és una graduació que hi ha vida d'animals anteriors a nosaltres, que comencen una miqueta cada vegada més, igual com passa amb un nadó no té consciència, diguem. Jo poses al davant d'un mirall i no sap que és que ell és ell mateix. Per exemple. I això és gradualment apareix. És una manera de dir, en general, de dir, emergeix de lo que naixem, el que neix amb nosaltres, a més amb el que absorbim de l'entorn nostre, els pares, l'ambient, tot plegat, i al final tot et fa, per això diu, arribes un moment de dir, t'enseny, no? I dius, si és als 7 anys, si als 18 anys, hi ha gent que arriben als 80 anys i no tenen seny encara. No? O sigui, és una cosa etèria, però existeix, però només existeix en el sentit i té una base mecànica física. O sigui, si elimines del cervell, s'ha acabat. I si elimines 7 parts del cervell, són crítiques, no hi ha ni ànima ni hi ha res. Si vols creure el que vulguis, diguéssim, no? Però no hi ha manera de comunicació, no hi ha... Per això, per exemple, i això es veu quan una persona es posa amb anestèsia general, per exemple, veus que es van tancar els llums, i al final, si volgués l'anestesista, podria fer fora completament, i no tornaries mai més. Saps? O sigui que és qüestió de nivells diferents de consciència. L'altra cosa evident és que no hi ha una transmissió d'una ànima amb una altra, o diguéssim de l'ànima, no és l'ànima, la mentalitat. No és, hi ha de ser a través d'un mètode de comunicació físic, que sigui un escrit, que sigui de paraula, però de pensament a pensament no funciona. No. Si funciona una cosa de pensament a pensament és perquè hi ha dos cervells que funcionen igual i sembla que siguin que hi hagi comunicació, com he dit, no? I sí. Això, però no és...
Té que ser d'un altre mitjà.
Ha de ser un medi físic, no? Sí. I sense neurones no hi ha ni ànima, ni mentalitat, ni res. El problema és com ho fan, diguéssim, no? I això és el que s'està estudiant. Ho estudiarem per sempre, com que diguin.
Si recolem molt enrere, amb els primers humans, el cervell d'aquelles persones o d'aquelles... deu haver canviat molt, o no tant?
No, sí que ha canviat. Segons... Fins al més enrere o no.
Fins a les persones, els humans d'ara del segle XXI.
Sí,
no?
L'estructura ha canviat. No, hi ha una evolució del cervell.
Això, una evolució.
Es veu dels simis o dels micos i monos més aviat dins del, diguéssim, els homínids, els que són del nostre gènere, diguéssim, que hi ha doncs que l'últim d'ells és l'Homo sapiens, diguéssim, no? L'home suposadament savi, diguéssim, no? El que funciona al nivell nostre, diguéssim, no? Que va aparèixer aproximadament doncs, a l'Àfrica fa 80.000 anys o 100.000 anys, aproximadament. Això, les coses canvien. Com més descobriments es fan, les coses canvien una mica, no? Una cosa de la ciència és que no és dogmàtica. El que avui diem és així, demà potser que no ho sigui, però ho has d'acceptar perquè hi ha més evidència nova, diguéssim, no? I doncs hi ha un nivell, el cervell, des del punt de vista, diguéssim, de l'Homo sapiens, des del punt de vista de les connexions que hi ha, és aproximadament el mateix que hi havia, diguéssim, fa 50.000 anys o 60.000 anys, però s'ha arribat a un moment doncs, que l'Homo sapiens és una espècie simbòlica. Som capaços, en cert moment de l'evolució del cervell, dels cervells, de tots els que han vingut al davant nostre, dels hominids que han vingut als cervells, han tingut la capacitat de fer servir símbols. No només símbols dient que una cosa sí, se li pot donar un significat particular. I això és la base del llenguatge. Si no tens llenguatge, doncs no tens simbòlic. Tens emocions, perquè els gossets, els gossos i tots aquests animalets s'estimen doncs, i això, però des del punt de vista intel·lectual doncs, no hi ha el mateix. Són llestos, són coses molt llestes, però des del punt de vista d'evolucionar intel·lectualment i crear coses noves, doncs ha de ser més de rutina, com ho diu, és més instintiu. Però i a un cert nivell del funcionament del cervell arriba el que en diem evolució cultural, que aleshores els memes, els memes que diuen que fan servir avui fan memes, tothom fa memes, però això és un... això és un nom que es va aplicar, va fer servir la primera vegada
Darwin.
La part revolucionària biològica del cos ve pels gens.
Sí.
I en anglès això es diu genes, amb ES al final, però els memes és una forma, que és el mateix que idees, és un concepte que va Richard Dawkins, un biòleg, va dir, a més d'heredar genes que volen que determinin com és el nostre cos, com es desenvolupa i això, heredem o creem memes, que són idees, i aquestes idees propaguen igualment que els genes, una qüestió de la idea més forta doncs guanya, diguéssim, no? Uh-huh. I això és l'evolució cultural. L'evolució biològica del cos va molt lenta, són segles i mils d'anys, diguéssim, però l'evolució del cervell, que fa els memes, l'evolució cultural és molt ràpida, i com més temps ha passat, més ràpida.
Sí, com és, els estímuls?
No, amb el temps.
Ah, amb el temps.
Amb el temps, doncs ara doncs, l'evolució, ara podem comunicar-se a la velocitat de la llum d'aquí a l'altra punta de l'univers, com aquell que dius. Doncs això ha evolucionat, l'evolució cultural, comparat amb la biològica, en quatre dies pots canviar les idees, no? El que deia el Lluís Llap l'altre dia, tens un xip i ja està, i canvies de manera de pensar. I llavors canvia tota la societat, canvia la manera de fer, la manera de funcionar tot, no? I el que domina ara, des de fa els últims milers d'anys, és l'evolució cultural, i aquesta és molt ràpida. És molt diferent, i és del que vivim cada dia, diguéssim, no? I es basa en el fet de que el cervell és un orgue simbòlic que crea idees. És per crear idees ha de tenir un nivell d'organització del cervell molt, molt alt, que no l'acabem, encara no l'acabem de destrigar prou, diguéssim, ja costarà molt de destrigar, diguéssim, però que no té un animal, encara que faci coses molt llestes i això, no el té, no? I sobretot el llenguatge. El llenguatge és una cosa doncs, que no existeix.
És una fita molt important.
És molt important. I el llenguatge ve d'una coevolució del cervell amb l'evolució de la gola per poder parlar. Els primers que van parlar doncs potser feien sonits, sos com fan els animals, més o menys, però va haver un moment doncs que diuen, sí, perquè van menjar més carn, llavors el cervell va desenvolupar i al mateix temps també es va desenvolupar la laringe, la larinx, la manera de parlar, l'òrgan de parlar, i això va influir el cervell, influenciar el cervell, i el cervell va influenciar la manera de parlar. els cantants, per tant, de música, els cantants d'òpera d'avui, sí, no existien en temps romans, per exemple, perquè no hi havia la coordinació entre el cervell i s'ha cultivat, diguéssim, el cant, sí, l'estil de cant, i tens entrenadors de cant i tot això, perquè i això influencia el cervell. Tot el que fem, tota la influència, totes les informacions que veiem al nostre voltant, fa que canvi el cervell, químicament el cervell canvia. I llavors, si canvia el cervell, llavors origina una manera de pensar diferent, diguéssim. Això és instantani, a mi, no? Però el que no sabem prou encara és exactament com ho fan, diguéssim, no? com ho fan aquí dalt.
Estem escoltant a Vladimir Horowitz al piano, interpretant el nocturn número 2, opus 9, de Frederic Chopin. Seguim amb la conversa que mantenim amb el doctor Anton Martí Civit.
Per això és tan fascinant l'estudi d'aquesta part del cervell. No?
Se sap si en el moment zero de partida, la línia de sortida de les persones, sí, i ara fem un símil així com de computadores, d'ordinador, si el sistema, si el software és tot, la majoria de gent surt amb un mateix software o...
Ah, jo no ho sé, no.
No, va, no, sap,
no sé si tots ho fan de la mateixa manera. El que sí que passa...
Amb les mateixes capacitats o...
No, jo en el meu moment... No, en un moment doncs, que anem tancant llums, no? Ja passava, a mesura que ens fem grans, doncs hi ha coses que no fem tan bé, inclús el cervell no ens funciona tan bé, diguéssim, i sobretot si tens una malaltia, no? Mm-hmm. Però inclús sense tenir una malaltia, doncs, és anar tancant llums, hi ha la pel·lícula del 2001, Odissea del 2001, mm-hmm. Hi ha el sí. HAL, el sí. HAL és el d'això, s'està... i està, vol dominar la nau espacial. I l'home, que té el criteri i té la possibilitat, li va tancar les llums. I el Hal li diu, no ho facis això, no ho facis això. I a mica se li va parar la... I doncs li van tancar les llums i desapareix. Això és el mateix que ens passarà a nosaltres quan ens morim. O sigui, és el mateix, no ens ho farà ningú. És la forma natural...
L'obsolència programada.
Sí, això és així. No? I cada espècie animal té un moment doncs, que això li passarà, diguéssim. No? I això, doncs, és... I quan tanques els llums, doncs, no hi ha res. És el mateix que si tens una anestèsia prolongada pots morir. No és per morir. O sigui, tanca tots els llums i no s'encén altra vegada. Si s'equivoca... L'anestesista és la persona més important, quasi més important que el cirurgià, per exemple. L'anestesiologista, diguéssim. Perquè té la clau de si...
D'anar a apagar llums.
Sí, d'apagar llums i que els puguin tornar a encendre. Però és això exactament el que passa, perquè això és el seient de la mentalitat, de la personalitat, del que som, l'ànima, si vols dir-li, i la ment, és el cervell, però el cervell en conjunt. Hi ha certs parts del cervell que són més importants que altres, per mentir. Hi ha zones del cervell que les toques, doncs, o si fas mal, doncs s'ha acabat. Però per funcionar doncs, necessites tot el cervell i hi ha parts més importants que altres, diguéssim, però necessites el funcionament de moltes parts del cervell juntes, coordinades de certa manera que et dones tens la sensació de que estàs viu, que ets aquí, de pots comunicar i de dones la sensació del qui ets tu mateix. Tot això ve del cervell. I el cervell mateix té connexions amb la resta del cos. I encara que no ho percebim, això, el cervell sap si el que passa al peu al dret, el que passa a la mà esquerra, el que passa al cor. I doncs té aquest mateix habilitat de tindre connexions amb la resta del cos. Té un concepte de si mateix que podria ser el que té el concepte de persona, diguéssim, de ser jo. I encara que... I el concepte de que quan ets 7 anys, tenir 7 anys i quan en tens 8 anys, ets la mateixa persona, doncs això és una part del cervell que ve de la memòria. Has de tenir una memòria que es recordi d'abans i diu, oh, soc el mateix perquè me'n recordo d'abans i no he canviat. Però com sigui, exactament, no sé com funciona, però funciona així, diguéssim. És una funció de la memòria, una funció del cervell, diguéssim, no?
Maria. The most beautiful sound I ever heard. Maria, 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 Maria. All the beautiful sounds of the world in a single Maria, 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 Maria. I've just met a girl named Maria, and suddenly the name will never be the same to me. Maria, I've just kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful a song can be. Maria, say it loud and there's music playing. Say it soft and it's almost like praying. Maria, never stop saying Maria, 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 Maria.
Josep Carreras interpretant aquesta peça, aquest fragment de l'òpera West Side Story de Leonard Bernstein, Maria. Seguim amb el doctor Anton Martí Civit.
Aquesta conversa que estem portant amb l'Anton Martí, que és el convidat que tenim avui, cada mes vostè fa una aportació, fa a la revista El Francolí, fa un article, sí. No? I també són, bueno, són aquestes aportacions de coneixement que cada mes generosament vostè aporta a la revista. Com ha sortit la idea, Anton?
La idea va ser, jo he contribuït a la Francolí fa molts anys, als anys 90, quan hi va haver els Jocs Olímpics de Barcelona, i això, doncs, jo enviava notícies del que deia, com ho deien allà, tres bé les coses sobre Barcelona, no? I sempre he estat soc soci del, la meva mare és sòcia fundadora del casal.
Sí.
I doncs jo he continuat, jo he heredat aquesta soci del casal, a l'edat d'ella, diguéssim, no? I doncs la meva mare és amiga d'infantesa del senyor Carulla, doncs jo sempre hi tinc, he sentit a casa sempre el mateix, diguéssim, no? Però a més de ser Espluguí, doncs he pogut contribuir. I doncs sóc molt amic del Pepe Amigó. L'Eva Bonet li va dir al Pepe a veure si això buscaven, no sé què buscaven. I doncs el Pepe diu, doncs truca-li amb ell. Ell diu, jo no li diré res, diu, truca-li amb ell a veure què diu. Jo doncs encantat de contribuir. Sempre que serveixi per alguna cosa, que ho vegin, que sigui d'utilitat, diguéssim. I tinc sobretot al principi tenia una mena de contracte tipus Guardiola amb l'Eva. I vaig dir, farem aquest any, si al final d'any no us agrada, ens acabem. I doncs, últimament, doncs, jo renovo el contracte, però ja no diu res, doncs, perquè deuen haver prou bé, doncs ja està bé, no? Però jo encantat de poder-ho fer. A més, que a mi m'agrada estar al dia de moltes coses d'aquestes de ciència, medicina en general, diguéssim, no? I és més que medicina, és una mica de biologia, és més ampli que... i una mica de ciència, i una mica de el que va afegir amb això. I doncs em serveix a mi, doncs, jo ho faig per mi, el que passa és per poder explicar amb una altra persona, posar un articulet en una revista a un cert nivell, doncs em costa més, és una mica més... Jo m'ho puc quedar a mi jo mateix i tranquil, però si ho haig d'explicar, doncs és una mica més de feina, de poder-ho explicar d'una manera que no sigui massa complicada.
Més planera, no?
No que sigui massa complicada, però encara ho és, suposo, per molta gent, diguéssim, però per mi l'incentiu principal d'escriure aquests escritets és que hi hagi, que és despertar la curiositat en un o altre. Gent jove, sobretot. Sí, que dona la casualitat de llegir-ho i això, i dir, ah, mira, aquest es pot fer això, aquest pot fer allò, doncs tindre que donar idees en el sentit de que d'obrir el panorama, diguéssim, a la gent jove, diguéssim, no?
Yeah. Miri, ara...
estem escoltant un fragment del concert per violí i orquestra Opus 64 de Félix Mendelssohn, del primer moviment, que interpreta l'Isaac Stern, el violí, i la Filharmonia Orquestra, dirigida per Eugène Ormandy. Seguim amb la xerrada que mantenim amb el doctor Martí Civit.
Història de la seva vida, que... impressionant. Sí, perquè surt de lo que veus de l'altra gent d'aquí del poble o de molta gent. Vostè és fill de ferrer i s'ha forjat la seva vida d'una manera ben, no sé, perquè és un material dur, el ferro, sí. No? I ha forjat, ha sabut donar-li forma.
No, això m'ha sortit sol, sí, això surt sol. Bueno, t'hi has de dedicar.
Però ha sigut valent de perquè mira, hagués pogut seguir, no sé, la tradició, doncs, de dir, bueno, pues mira, som d'un poble de pagesos, estem...
La mare empenya una mica i jo encantat.
Ens parla una miqueta del seu pare, que el va conèixer, perquè va morir molt prematura.
No el vaig arribar a conèixer, però era ferrer. Jo sí que recordo sent a Cal Ferrer, doncs, de la música de l'enclusa. Pum, ja. Pim, tum, pum, pum, pum. Això encara ho tinc a dintre. És una altra raó per això de la música i del pare. Es veu que era musical, li agradava molt la música vienesa, per exemple,
sí.
I es veu que es creia tant que era tan bon cantant, perquè hi ha una anècdota que diu que va anar cap a casa seva, diu, mama, diu, ho he cantat també, ho he fet també, diu, quan he cantat, tota la gent s'han aixecat. Quan era mig de la missa, que hauria de ser el rector, hauria de ser, bon, dóna'm uns papers que tothom es va aixecar i ell va cantar i es pensava que era per ell, no? És que han sentit. Jo sí que tinc... la música em ve d'ell, segurament, vaja, no?
Hi ha al celler, a la botiga del celler, hi ha una peça de ferro que està forjada pel seu pare?
L'altra cosa d'això del ser fill de ferrer és que jo segurament havia de ser neurocirurgià, havia de ser cirurgià, m'agrada treballar amb les mans, diguéssim. Fer les coses, ser pensat, m'agrada naturalment, però si ho pots fer el que sigui amb les mans, era part de la meva nissaga, diguéssim, no? Mm-hmm. Això és una part. Digues.
Només, senzillament, que hi ha una peça feta, sí, pel seu pare a dalt al celler, sí, a la botiga, no? Que és una ratlla...
És una ratlla que la va fer, està marcada de l'any 1936, que és l'any que vaig néixer jo, per cert. I la ratlla va ser de Cal Tibau. I la van fer servir molts anys del tros, o sigui que era la ratlla funcionat. I el Lluís Terès me la va donar, diu, és del teu pare que t'agradaria, i jo, sí, això que m'agrada tindre. I aleshores el problema, què farem amb aquesta rei? Doncs jo li vaig preguntar, li vaig portar al Valentí, i diu, que pots fer alguna cosa, que es pot, perquè jo voldria torçar així, i això, diu, fes-me un croquis més o menys del que voldries que fes, i després ja ho farem, a veure què farem. I doncs així ho va fer, ja. Ha fet per mi, ha fet d'una eina del tros una peça d'art, diguéssim, no?
Sí,
mi,
sí,
vaja,
sí,
no?
Sí, sí,
no?
Sí,
i per mi, doncs, em sembla que és... A més, la meva mare era de casa pagesa i el meu pare era menestral, cal si eren pagesos, no? Doncs ajunti totes les dues coses, de la pagesia i l'art de treballar amb el ferro, que el Valentí, el seu pare, doncs, l'ha elevat a un nivell, doncs, no, increïble,
artístic,
però
no?
Artístic, no? Sí. És una peça, sí, d'art, diguéssim, no?
Sí, sí. Llavors,
i em va semblar que el lloc més obvi per donar o perquè hi sigui és el celler, no? Encara que el celler no funcioni tant com abans, estiu,
és simbòlic, no?, de que sigui allà.
És el celler,
sí, sí,
no?
Sí, sí. Entenc. Doncs molt agraïts, moltes gràcies de tot el que ens ha explicat i estem molt contents de que hagi sigut així i de tenir-la aquí a l'Espluga FM Ràdio. Moltes gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres per la invitació. Thank you.
amb aquest Danubi Blau del Johann Strauss II per l'Orquestra Filarmònica de Viena dirigida per Ricardo Muti ens acomiadem. Agraïm al doctor Anton Martí Civit per la seva amabilitat, per voler col·laborar amb el nostre programa, i també agraïm als tècnics de so, en Gerard Bosch, en Bernat Hernández i Gerard Cabal. Adéu-siau i fins la setmana que ve. Thank you.